Ona 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Ona 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Ona 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Ona 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 30 graus de temperatura en aquests moments a Mora d'Ebre. Benvinguts a l'informatiu Hora 14, la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. A una setmana després de les eleccions municipals continuen les negociacions que acabaran decidint qui governa el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre durant una nova legislatura. Des de Convergència i Unió asseguren que no es tanquen a res i remarquen que les negociacions per intentar unir forces estan sent diàries. Amb aquestes negociacions, amb aquests pactes que són obligats per decidir el govern comarcal a la Ribera d'Ebre, obrim l'Hora 14. Avui és dilluns 1 de juny i aquests són la resta de titulars del dia. El repassem amb Andreu Prunera.
El Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta tanca l'exercici del 2014 amb una aportació extra de més de 230.000 euros, un fet que ha permès aportar subvencions a projectes públics i privats que s'havien quedat fora de la convocatòria. I Laia Ferrús s'ha proclamat guanyadora de la quarta edició del Premi Treball de Recerca de la Ribera d'Ebre, que atorga anualment el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre amb el treball Didactia Conèixer, ajuda a estimar. I el pastisser Valero Munté presenta el seu llibre Valero, sabors i textures, aromes i sensacions, un recull de receptes que uneix tradició i innovació i els beneficis del qual es destinaran al Centre Jeroni de Moragas de Mora d'Ebre. Pel que fa a la plana esportiva, l'Escó va perdre 3-2 contra el Jumilla i haurà de guanyar dos eliminatòries per jugar l'any vinent a segona B. Pel que fa a l'última jornada del futbol territorial, va acabar amb la victòria del Flix a tercera catalana per 6-1 contra el Pinell i tot i això els flixancos no en van tenir prou per assolir la segona plaça que dona dret a la promoció d'ascens a segona catalana.
Gràcies, Andreu. La 1:53, comença l'Hora 14. Doncs, com dèiem, ha passat una setmana de les eleccions municipals i continuen aquestes negociacions que acabaran decidint qui governa en aquest cas el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre durant una nova legislatura. Recordem que els resultats van ser molt ajustats. Convergència i Unió perdia la majoria absoluta, quedant-se amb 9 representants, mentre que Esquerra Republicana, que ha viscut un clar augment de vots a la comarca, ha augmentat fins als 8. Els pactes amb la FIC i amb el PSC, amb un representant cadascun, seran els que acabaran decidint cap a quin costat es decanta la balança el govern comarcal. Segons Jordi Jardí, actual president de l'ENS comarcal de la Ribera d'Ebre, si ho està parlant amb totes les formacions per igual, unes negociacions que diu seran prioritaris, volíem dir, als programes de cada partit.
Les negociacions van en totes les bandes, per tant, no podem parlar que hi hagi un soci prioritari en aquests moments. No dono ni per sentat, ni per tancat, ni per conclòs que el Consell Comarcal continuï governat per Convergència i Unió, bàsicament perquè li falta un conseller per tindre la majoria absoluta, i fins que això no sigui així no es podrà dir. Jo crec que són moments de parlar molt, de fer-ho amb discreció, i per tant, apel·lant a aquesta discreció, tampoc no us diré ara en quin moment estan les negociacions i amb qui les portem a terme. Ni a cada dia, ni a intensament. Jo crec que la gent demanda que ens assentem a les taules, que ens posem d'acord i que fem comarca junts. En qui ho farem? Doncs amb els que siguem capaços de parlar de programes.
Per conservar el govern comarcal durant una nova legislatura, si ho necessitaria pactar amb tan sols una de les dues formacions que han aconseguit un representant, la FIC o el PSC, mentre que si Esquerra vol fer-se amb el Consell Comarcal, haurà d'obtenir el suport dels dos partits minoritaris. I el CIS, el Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, ha tancat l'exercici del 2014 amb xifres força positives per a les dues comarques. Durant l'any passat s'han atorgat més de 730.000 euros en ajuts líder, el que ha representat una inversió total al territori de 1,9 milions d'euros. El més destacat, però, de l'exercici que ha tancat és que des del CIS s'ha pogut negociar amb la Generalitat per tal de que reverteixin al territori ajuts que anaven destinats a d'altres hores, a d'altres zones i que no s'havien exhaurit. En total s'han obtingut uns 230.000 euros de més que han permès incloure projectes que s'havien quedat fora per manca de finançament. Jordi Jardí, president del Consell de la Ribera d'Ebre.
Bàsicament una valoració extraordinàriament positiva. Els diferents grups d'acció que hi ha a Catalunya, alguns d'ells no han esgotat els diners perquè no hi havia prous projectes. Hem sigut capaços i hàbils de negociar amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat que aquests excedents que hi havia a altres comarques hagin vingut cap aquí i, per tant, projectes que havien quedat fora ara se podran incloure. I per tant, tant, són 230.000 euros que s'han perdut a altres llocs de Catalunya que els aprofitarem aquí. Per tant, una bona notícia per la comarca.
Els beneficiats per aquesta aportació extra d'ajudes són la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova, que ha rebut gairebé 100.000 euros, també l'Ajuntament de Tivissa, el de Gandesa i el de Batea. I Laia Ferrús, guanyadora del Premi Treball de Recerca de la Ribera d'Ebre.
El CERE va entregar el passat divendres els guardons de la quarta edició del Premi Treball de Recerca de la Ribera d'Ebre, un certamen en el que hi poden participar els treballs de recerca elaborats per alumnes de qualsevol centre de secundària català, amb una condició: que el contingut faci referència a qualsevol tema relacionat amb la Ribera d'Ebre. Aquest any s'han presentat fins a 10 treballs, 8 de l'Institut de Flix i 2 del Julio Antonio de Móra d'Ebre. La guanyadora ha estat Laia Ferrús amb el treball Didactiebre, Conèixer, Ajuda, Estimar, mentre que Martí Guiu amb La música de la natura, Els ocells, i Pere Jordà amb L'evolució de l'urbanisme ASCO han quedat finalistes. Tots tres són alumnes de l'Institut de Flix.
El pastisser Valero Munté presenta el llibre Valero, sabors i textures, aromes i sensacions, un recull de receptes que uneix tradició i innovació, i els beneficis del qual es destinaran al Jeroni de Moragas de Móra d'Ebre. Valero Munté és la quarta generació d'una família de pastissers amb obrador a Móra d'Ebre i a Riba-roja. Un amant de l'ofici que ha decidit plasmar la tradició pastissera familiar en un llibre de receptes que també vol mostrar la vessant més moderna de la pastisseria. Els postres d'autor que hi ensenya, a la vegada que també aprèn a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida.
És la recopilació d'anys d'esforç del meu pare, d'un servidor i de tots els que hem treballat aquí en esta empresa centenària. I bé, el fet d'haver treballat a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida, doncs t'enriqueix. A part d'ensenyar, aprens, perquè fas elaboracions, evidentment, que tu aquí a casa teva no les faries, doncs perquè no tenen sortida. I és una manera de plasmar-ho també dintre del llibre. Vull dir que aquest llibre és un llibre de compartir, perquè no solament poso coses meves, sinó que quasi totes les fotografies que surten són fotografies tretes d'elaboracions fetes per alumnes meus i d'alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida.
Els beneficis de la primera edició d'aquest llibre, de la que se n'han imprès fins a 1.000 exemplars, aniran íntegrament per al Centre Jeroni de Moragas de Móra d'Ebre. La 1:58, acabem amb els esports. Hem de parlar de l'Ascó, que va perdre per 3-2 contra el Jumilla i haurà de guanyar 2 eliminatòries per jugar l'any vinent a segona B.
L'Ascó va avançar el marcador amb un remat de Virgili que va superar el porter Rojo al minut 37. Tot i això, dos minuts després, el Jumilla va fer la igualada a la sortida d'un córner. Quan faltaven 7 minuts per al final, els murcians van fer el segon de penal. Tot i això, l'Ascó no va tardar ni 5 minuts a fer el 2-2. Va ser Izaguirre de falta directa. I quan semblava que tot el partit aniria a la pròrroga, una contra el Jumilla va acabar amb el definitiu 3-2. El davanter Albert Virgili va assegurar en declaracions a Ràdio Falset que els jugadors ho han donat tot damunt del terreny de joc i que ho seguiran fent per intentar l'ascens.
La veritat és que ha sigut una llàstima, perquè després dels dos bons partits que crec que ha fet l'Escó, que ens hem deixat la pell dins del camp, suposo que hem pagat una miqueta els dos gols que vam rebre a casa, perquè en play-off es paga molt car, però bueno, avui, com t'he dit, ho hem donat tot, fins a l'últim moment hem intentat aixecar el partit, i la veritat és que quan fan un gol al minut 92, 93 crec que ha sigut, i amb aquestes condicions, doncs, bueno, una llàstima, però bé, ara toca aixecar-se, descansar, recuperar-nos per la setmana que ve, a veure qui ens toca demà dilluns, crec que és, i res, posar-nos les piles i seguir treballant.
I és que l'Escó encara no ha dit adeu definitivament a l'ascens. Els ribenencs encara poden pujar si guanyen 2 eliminatòries del play-off. De fet, avui a la tarda es coneixerà el contrincant de l'Escó per la segona ronda del play-off.
Són les 2, la informació continua a la cadena SER. Molt bona tarda.